Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferró. Hola, bona tarda. Ja tornem a ser a l'estudi de Vila Urània, l'equipament municipal de Barcelona especialitzat en programació de ciència. A la taula de so tenim aquí Maparra i us parla Cristina Junyent. Sabeu que ens trobareu al blog fenomensnaturals.net i a iVoox, amb dues os. Comencem! El canvi climàtic pot tenir, i té, de fet, diversos impactes en els ecosistemes. Alguns dels impactes ja s'observen. L'augment de temperatures mitjanes i els canvis en els patrons de precipitació poden provocar sequeres més freqüents i intensificades. Aquests fenòmens poden afectar negativament la salut dels arbres, ja que poden experimentar estrès hídric i reducció de creixement. Les temperatures més altes poden crear condicions favorables per al desenvolupament de malalties i de plagues que poden afectar els arbres. Alhora, les temperatures més altes i una menor humitat poden augmentar la freqüència i la intensitat dels incendis forestals, que poden tenir conseqüències devastadores per la vegetació i la fauna, com també per la qualitat de l'aire i el sòl. Amb temperatures canviants, les espècies d'arbres podrien trobar-se fora del seu rang de distribució tradicional, cosa que pot afectar la composició i l'estructura dels boscos i, en conseqüència, en la biodiversitat associada. En resum, el canvi climàtic pot tenir una àmplia gamma d'impactes en els boscos que poden tenir conseqüències significatives per la salut dels ecosistemes forestals, la biodiversitat i els serveis ecosistèmics que proporcionen. Per parlar-nos de com es poden abordar reptes mitjançant la gestió forestal adaptada, avui ens acompanya Carles Gràcia. Hola, Carles.
Hola, bona tarda.
Carles Gràcia és investigador, llicenciat i doctor en Biologia per la Universitat de Barcelona. Té un diploma d'estudis d'aprofundiment a la Universitat de Ciències i Tècniques del Languedoc. S'ha format com a analista i programador d'aplicacions científiques al Laboratori de Càlcul a la mateixa Universitat de Barcelona. Ha estat professor del Departament d'Ecologia de la mateixa universitat i ho va estar fins al 2017, quan es va retirar. Bona part del seu treball de recerca s'ha desenvolupat al CREAF, el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, de fet des de la seva creació. La seva activitat científica se centra principalment en l'ecologia forestal, la producció primària, els balanços d'aigua i de carboni, la resposta ecofisiològica dels ecosistemes forestals al canvi climàtic. És autor de Gotilva, un model de processos que simula el desenvolupament dels boscos sota diferents escenaris de gestió i escenaris climàtics. Ha participat en 32 projectes de recerca, autor de 208 treballs científics, altres articles de divulgació, vicepresident de l'Associació Espanyola d'Ecologia Terrestre i moltes altres entitats vinculades amb aquests camps. Carlos, entre 1988 i 1998 vau fer un inventari forestal de Catalunya. Un inventari forestal és una recopilació sistemàtica de dades sobre els boscos d'una àrea específica que inclou informació sobre la seva composició, estructura i estat de salut. Aquesta tasca ajuda a gestionar els recursos forestals de manera sostenible i a prendre decisions polítiques i de conservació ambiental. Com creus que aquest inventari ecològic i forestal de Catalunya... Explica'ns com va anar l'inventari.
Deixa'm que et faci una mica d'història. Fins al moment de l'origen del nostre inventari, ja teníem un primer i un segon inventari forestal nacional a nivell d'Espanya. Però en aquell moment, els inventaris forestals tradicionalment eren recopilacions de quants arbres i quina quantitat de fusta tenim als boscos.
Per aprofitar recursos.
Aprofitaments. Mira que el capítol més important d'aquest inventari, primer i segon, sobretot del segon, que va estar una mica més desenvolupat, els deia existències i aprofitaments. Existències, quants arbres, de quines mides, i aprofitaments, quan podem extraure.
De quins anys eren?
Devien ser del 80, 82, 84, ara parlo de memòria i no... En aquell moment, no a nivell popular, evidentment, no a nivell dels mitjans de comunicació, que això no ha arribat fins fa 4 dies, començàvem a tenir preocupacions pel canvi climàtic, a nivell d'especialistes, en reunions, en congressos. I llavors van dir, bueno, nosaltres no podem tenir a Catalunya un inventari que només ens digui quants arbres podem tallar. És a dir, volem tenir més informació, volem saber com creixen, com responen a l'aigua, si tenim més densitat o menys densitat, quina és la resposta d'aquest bosc. I llavors vam anar incorporant al projecte una sèrie de variables que al final van desembocar en el que va ser l'inventari ecològic i forestal de Catalunya. Aquest va ser el seu origen.
Com el veu planificar i com el veu dissenyar? Anau a buscar mostres a àrees determinades que poguéssiu després extrapolar?
Bueno, vam fer el que es fa en un inventari forestal, és a dir, vam seleccionar per àrees. Normalment érem comarques i dins de les comarques àrees determinades on es mostrejava aleatòriament. Uns nois aleatori determinaven quins llocs s'havien de visitar mitjançant un mostreig estadístic. Anàvem allà, agafàvem les mostres que havíem d'agafar, quants arbres, de quina mida, quina quantitat de fulles, de quina edat, quina quantitat de fullaraca al terra, amb quina taxa de descomposició o de reincorporació de la matèria orgànica al sol, etc etc. Vam recórrer tots els boscos de Catalunya, 10.000 parcel·les aproximadament.
10.000?
10.000 parcel·les, parcel·les que van visitar els nois que treballàvem amb nosaltres, que sortíem dilluns al matí del laboratori i tornàvem dissabte, divendres o dissabte. És a dir que es van passar moltes setmanes al camp mostrejant i després l'equip de Barcelona analitzant les mostres que ells portaven i així durant els anys que va durar el projecte.
Quants anys?
Aproximadament 10 anys. Fins a la publicació final, aproximadament 10. Amb una quantitat d'informació extraordinària perquè es van acumular milers i milers de dades que no havíem tingut al nostre abast.
Com creus que aquest inventari ecològic i forestal de Catalunya ha pogut influir en el desenvolupament de polítiques de conservació ambiental i en la gestió sostenible de recursos forestals?
Això fa de mal dir, perquè un de vegades perd la perspectiva, no? Tu t'estimes molt el teu fill, la teva criatura, i de vegades falta objectivitat per valorar com és. A veure, el que és una realitat és que vam tenir, deixa'm que ho digui d'aquesta manera, una mica presumptuosa, vam tenir molt d'èxit entre els nostres col·legues fora d'Espanya, bàsicament, perquè vam ser convidats a participar en molts d'aquests projectes que tu esmentaves abans, que jo havia participat, sí. Doncs a molts ens va arribar la invitació perquè, com dir-ho, estaven enamorats del conjunt de dades de l'inventari i, a més, eren molt interessants. Perquè quan es discutia del canvi climàtic començàvem a veure... Què és el que començàvem a veure? Doncs ara s'estan morint arbres. Abans, fora de micròfon, jo et comentava que vaig anar a veure no fa massa a la zona de les muntanyes de Prades, sí. A Tarragona. Doncs alguns dels arbres que s'estan morint ara, i que ja ho havíem observat abans, no és ara, resulta que quan nosaltres traiem la mostra de fusta, amb la barrina de Pressler, aquella mostra que ens permet calcular l'edat i veure com ha crescut i quina és la història de l'arbre, doncs resulta que el decaïment de molts d'aquests arbres ha començat fa 20 anys. És a dir, quan veiem l'arbre al seu interior, doncs resulta que ja va començar a créixer una mica menys fa 20 anys. És a dir, ara el que estem assistint és a la crònica d'una mort anunciada.
En tot aquest temps deuríeu anar a boscos d'alta muntanya, muntanya mitjana...
A tots els boscos de Catalunya, en principi.
Espectacular. Em dius l'efecte que ja començàveu a trobar, però d'alguna manera es van prendre mesures per protegir els boscos, tots aquests boscos de Catalunya, gràcies als vostres resultats?
Bueno,
no ho saps.
No tant com a nosaltres ens hagués agradat.
Clar.
Vam tenir moltes baralles, per dir-ho d'alguna manera, molt dialèctiques, dient, home, hem de reduir densitat. Era una de les primeres coses que dèiem, la competència per l'aigua. Les taxes de creixement, la velocitat a la que creixen aquests arbres no és la mateixa si tenim quatre arbres allà amuntegats o si els hi deixem espai i cada arbre té accés a més aigua. Perquè no cal oblidar que estem en un país mediterrani i això vol dir que plou la meitat del que nosaltres anomenem demanda evaporativa. És a dir, els arbres, si poguessin, en condicions normals, evaporarien el doble de l'aigua que arriba, entre 500 i 600 mil·límetres segons el lloc de Catalunya. Per tant, sempre estem sota limitació de l'aigua, amb més demanda hídrica que aigua disponible. I això s'ha de gestionar, evidentment. És a dir, no podem deixar els arbres que reprodueixin, que augmentin, que les llavors germinin, perquè llavors el que fem és crear competència. I la competència debilita molt els arbres. I aquesta era una de les primeres coses. Però, clar, explica-li a un propietari o a una administració que molt sovint ens deia és que no tenim diners, és que no podem, és que hem demanat un ajut a la Caixa perquè volem gestionar aquesta àrea. sí, sabem que hem de reduir arbres, però no tenim diners per fer-ho. Bueno, aquestes respostes ens venien molt sovint. La incidència va ser menor del que a nosaltres ens hagués agradat, evidentment.
Alguna conclusió més que vulguis destacar de l'inventari forestal de Catalunya?
Bueno, l'inventari encara està donant fruits ara. No vull posar només la nota negativa. Fruit de l'inventari, d'aquest cabal d'informació extraordinària que teníem i que a nosaltres mateixos ens va costar molt digerir perquè ens agrumaven les dades, va arribar un moment que vam tenir molt clares quatre idees, o 4 o 40 més igual, i d'aquí va néixer el que per mi és el segon projecte important per mi personalment, i espero que hagi tingut alguna repercussió, que és el model forestal al que tu et referies abans, el Gotilva. Gotilva és un model que en aquests projectes europeus tots els professionals estàvem sensibilitzats sobre el canvi climàtic i sobre el futur dels boscos, doncs van començar a fer recerca orientada en aquests temes. I aquí nosaltres vam veure un fet molt important. Tothom tenia models forestals, models que feien créixer els seus, però quan arribàvem al Mediterrani aquests models no funcionaven. El Mediterrani són molt especials, perquè, clar, als països nòrdics resulta que si tenen més aigua els arbres creixen més, mai els hi falta l'aigua, tret d'algun any una mica especial, però el que no es troben és que tinguin un estiu molt sec i molt calorós, que és quan els arbres necessiten més aigua, la característica del Mediterrani. I aquí els models que venien d'altres latituds, els finlandesos, que eren molt bons, els holandesos, amb els que hem treballat molt, els francesos, no funcionava.
És un altre comportament. Llavors, estacional.
La conclusió immediata va ser, doncs, com que nosaltres tenim informació, tenim les dades, hem de generar el nostre model. I d'aquí va néixer el Gotilva, que és un acrònim que vol dir Growth of Trees is Limited by Water, perquè era una manera de vendre als nostres col·legues de fora que el nostre problema era l'aigua i que els nostres boscos patien per l'aigua, cosa que els seus no. O no tant, no en la mateixa intensitat, evidentment.
El vas fer tu?
No.
Amb un equip?
El vaig fer amb el meu equip, un equip reduït. Uns estudiants ara han deixat de ser estudiants, són doctors i algú està de professor a la universitat. Fantàstics, o sigui, autèntiques màquines de programar, de pensar, de discutir. Això va ser una història intel·lectualment molt atractiva per tots nosaltres, molt. Va ser un projecte que només porta 25 anys funcionant, perquè això no s'acaba mai. Els que segueixen treballant el dia a dia amb el model van afegint nova informació, ara han trobat això, han trobat l'altre, i això no s'ha de modificar mai. Però la prova de l'èxit per mi va ser quan, després de l'inventari, que abans us deia que ens van convidar a participar en projectes perquè volien la informació i tal, quan el model va començar a funcionar, funcionava al Mediterrani, funcionava en condicions de sequera, però també donava bons resultats quan ens n'anàvem a Finlàndia, que jo parlava abans, o quan anàvem a Sud-amèrica, que hem aplicat molt el model a Sud-amèrica, i era un model general, un model de processos. Què vol dir un model de processos? No tothom ha de ser especialista, evidentment. Doncs vol dir que nosaltres no fem una equació, una estadística, una mitjana, no? El que fem és reproduïm el procés. Què vol dir el procés? Fotosíntesi. Com respon la fotosíntesi a la temperatura? I si demà tenim més temperatura, quina serà la resposta? Anem al procés fisiològic i llavors intentem reproduir-lo, aquí sí, amb equacions i amb els mitjans informàtics, però la base és el procés fisiològic amb el que funciona l'arbre. Qui diu la fotosíntesi diu qualsevol altre procés, perquè la evapotranspiració, com respon... És bàsicament un model de processos fisiològics per veure com respon a la temperatura, a l'aigua i, naturalment, a les variables forestals més bàsiques, és a dir, a la densitat d'arbres, segons de quina espècie són, si estan barrejades o no estan barrejades, etc.
Aquest inventari que tant admiraven els vostres companys d'altres països, el veu comparar? O sigui, els altres companys vostres havien fet altres inventaris dels seus països i els podíeu comparar?
Sí,
perquè
sí.
A vegades els boscos no respecten les fronteres.
No, els boscos no respecten les fronteres, però és veritat que es troben molt bé a casa seva. És a dir, els boscos mediterranis els trobem al Mediterrani i funcionen molt bé al Mediterrani. Quan canviem de latitud ens trobem altres boscos. Que fan la fotosíntesi? Igual. Que fan la transpiració? Igual. Que absorbeixen nutrients per les arrels? Igual. És a dir, els processos són els mateixos, sí, però la resposta és molt diferent. Al fil del que tu em demanaves, sí, evidentment, nosaltres no érem pioners. És a dir, vam ser pioners en la forma de l'inventari, el contingut. Però molts països, França per començar, tenia i té un inventari forestal nacional fantàstic i nosaltres vam copiar molt de tots els inventaris que ens vam arribar a les mans. La metodologia, quan era convenient, l'adaptàvem a les nostres condicions mediterrànies. Moltes de les idees les vam extreure, òbviament, intercanviant amb els nostres col·legues.
I els resultats eren completament comparables? És a dir, fèieu servir els mateixos paràmetres, mateixes variables a estudiar?
Però donat que cadascú té els seus problemes amb els seus boscos, a les seves latituds, amb els seus sòls que no tenen per què ser els del mateix tipus, etc etc, les comparacions més aviat a nivell metodològic, ja, més que de resultat.
Carles, ara el que estem notant, i ho has mencionat en alguna de les teves frases que has exposat ara mateix, és que el canvi climàtic ja es notava fa 20 anys. Ara es nota molt més acusadament. A partir del que sabem d'aquest passat, del que veiem ara i la tendència que sembla que puguin tenir, què ens podem esperar? Perquè has explicat que hi havia mortaldat d'arbres als boscos de Prades, que els vas anar a veure. Què podem esperar? Desapareixeran els boscos a Catalunya?
Només per il·lustrar, dius, ja fa anys que sentim parlar, algú se'n recorda del famós protocol de Kyoto?
De vegades,
1995, per tant, no fa 20 anys, no, ja fa 30. El protocol de Kyoto, que no va ser justament a l'origen, sinó que ja va ser com una primera etapa, un primer capítol que es va tancar, ningú no se'n recorda. Bé, durant 30 anys hem estat fent simulacions, fem projeccions. Nosaltres no parlem, no ens agrada parlar de previsions perquè no tenim la bola de cristall. Parlem de projeccions. Amb el que sabem, amb la història que tenim, amb la informació que hem recopilat, anem a veure això com es comportarà d'aquí a... I tot el que ens està passant ara, que ningú no ens escoltava, els mitjans de comunicació ens han ignorat sistemàticament, dels polítics ja n'hi parlem. Penseu com són els polítics. O sigui, si ara estem parlant d'aigua i, per altra banda, ens estan intentant colar un Hard Rocks que consumirà milers i milers de metres cúbics d'aigua, on hi ha la sensatesa. Les projeccions de fa 30 anys s'han anat perfilant a mesura que ha passat el temps, perquè cada cop tenien més informació. Cada cop vèiem quina era la resposta més propera dels boscos. I és la crònica d'una mort anunciada. És a dir, el que està passant en tots els boscos del món, i aquí sí que em costa de posar excepcions, és el que els models podien preveure. I el que dèiem que passarà amb la temperatura, què passarà quan pugi la temperatura a l'Àrtic. Però clar, com que l'Àrtic queda tan lluny, sembla que això no ens afecta, però és el que més ens afecta. És una de les coses que més ens està afectant, el canvi del clima aquí a Catalunya, o a les latituds intermitges del planeta, per ser una mica més generós.
Explica'ns per què.
Si ens anem a l'Equador, mentalment, ens situem a l'Equador, allà l'aire s'escalfa i l'aire puja. Quan arriba a certa altitud, refreda i cau. I quan cau, aquell aire cau a una latitud que allà parlem. Aquí tenim anticicló, aquí tenim les altres pressions. El planeta té tres d'aquestes cèl·lules, però resulta que en el moment que tu a l'Equador mantens la temperatura o la puges una mica, que és el que ens està passant, però a l'Àrtic o a l'Antàrtida, sobretot a l'Àrtic, puges molt la temperatura perquè l'aigua del mar s'escalfa, perquè la circulació oceànica és diferent, resulta que aquestes cèl·lules, que són les cèl·lules de Hadley, de circulació atmosfèrica, es modifiquen. I això és el que ens està passant ara. Amb un àrtic calent, que probablement el menys important A veure, no vull dir que no sigui important, però és per fer una mica la caricatura. El que tothom recorda de l'Àrtic és el pobre os polar allà a sobre d'un trosset de gel que està fent equilibris. Bueno, això és l'anècdota i ja està bé perquè ens vingui al cap. Però el més important és que això ens està afectant a nosaltres i que això ens està afectant dramàticament. I ja ho hem vist, ja hem vist com és el balanç hídric de Catalunya o l'any 2023. I això, insisteixo, torno a repetir la mateixa frase, és la crònica d'una mort anunciada. Això no va menys, això va a més.
Respecte dels boscos, com els afectarà? Si podran desaparèixer els boscos de Catalunya?
Bueno, no vull ser tan...
No siguem massa...
No vull ser tan negatiu, però vale. El que sí que crec que hi ha pocs dubtes és que els modificaran i es modificaran dràsticament la composició específica. És a dir, algunes espècies desapareixeran, donaran espai a unes altres millor adaptades. Entre nosaltres, les més mediterrànies, les més millor adaptades són el pi blanc, el Pinus alepensis, l'alzina, tots les coneixem. Mm-hmm. Aquestes tenen molta probabilitat de sobreviure, tenen, a més, la genètica i la variabilitat genètica en formes, en subespècies, que els hi permet sobreviure, molta probabilitat, però tenim moltes altres espècies, algunes introduïdes des de fa segles, però introduïdes...
Com, per exemple?
Pirroig, que hi ha algunes formes de pi roig, del Pinus silvestris, que no són pròpies de les nostres latituds i que moltes d'aquestes, que ja ho estan passant malament, tenen moltes probabilitats de desaparèixer. D'algunes àrees, perquè clar, quan parlem, o sigui, no vivim en un país, en un terreny que és pla, per tant tenim relleu, tenim altituds, tenim vaguades, tenim llocs més protegits, és a dir, que desapareixes és molt difícil, sempre trobarem un refugi i les plantes són especialistes en trobar refugis en aquestes condicions. Ara, què canviarà el paisatge? Sense cap mena de dubte.
Totes les figures de protecció que hi ha quedaran transformades. Bueno, perquè es poden desplaçar.
Les haurem d'adaptar, però és més fàcil adaptar una àrea protegida, una àrea en bones condicions, una àrea en la que no hem fet malbé el sol, en la que no hem destruït determinades característiques. Per tant, a veure, tenim les àrees protegides, que tampoc no tenim tantes ni són tan abundants. El món que ens ha tocat viure, canviarà. Però canviarà no només, perquè de vegades perdem la perspectiva una mica, no? No és només el món vegetal, no és només el món forestal. A mi em va impactar quan, viatjant per Austràlia, he viscut una temporada a Austràlia, vaig viure una temporada a Austràlia, vaig trobar que hi havia algunes famílies riques, amb possibilitats econòmiques, d'alguns països com Vanuatu, que ara s'han fet més famosos, que estaven comprant terrenys a Austràlia, perquè ells ja sabien que el seu país estava condemnat a l'extinció per la pujada del mar, per l'increment de les tempestes, que quan són violentes escombren aquests països que en el fons el que són atolons simplement, i que per tant aixequen molt poc de la superfície de l'aigua. Doncs, quan jo vaig descobrir que ja estaven fent grans inversions econòmiques per buscar-se un refugi, és a dir, nosaltres ens busquem un refugi, si podem, jo què sé, als Pirineus o a la muntanya perquè serà més fresquet i tot el que vulguis, ells no, ells canviaven de país i se n'anaven a Austràlia perquè era allà on trobaven terrenys i on podrien sobreviure aquest dràstic canvi que ja ho han viscut. Perquè contínuament veiem notícies als diaris del que està passant en aquests països atolons.
Que s'inunda. Parlaves que has estat a Austràlia, però sé també que fa poc has estat a Sud-amèrica estudiant algunes espècies d'arbres. No? L'espècie no conífera que viu a més altitud?
A més altitud del planeta.
Explica'ns això, que té molt bona pinta.
Va ser una cosa que em va interessar molt i vaig trobar l'oportunitat d'anar a Sud-amèrica, concretament a Ecuador, a estudiar el polilepis. El polilepis és el nom llatí del gènere d'aquesta espècie, n'hi ha unes quantes.
I el nom vulgar?
Arbre de paper. Però són arbres molt coneguts allà al seu lloc, a Sud-amèrica, que creixen a la cordillera, per sobre de 5.000 metres. Per tant, són un indicador de què està passant amb el canvi climàtic fantàstic, perquè quan tu arribes a aquest arbre, mires quina és la seva resposta, com fa la fotosíntesi, com sobreviu a un excés de radiació que us podeu imaginar a 5.000 metres d'altitud, quan els turistes o els muntanyencs o anem per allà, doncs ens hem de protegir, cremes solars, tal. Canvi de temperatura entre el dia i la nit, perquè a la nit glaça molt sovint, en ple estiu, són unes condicions fantàstiques. Bueno, i vaig tenir l'oportunitat d'anar a viure 3 anys al final, vaig anar per 6 mesos per agafar unes mostres i tornar i poca cosa més. Em vaig quedar tan enamorat que al final el projecte van ser 3 anys, vaig tenir un petit equip d'estudiants entusiastes, fantàstics.
I quins resultats heu tingut?
El canvi climàtic ha vingut aquí, està a tot arreu, ha vingut per quedar-se i que on s'adaptem, però ens adaptem tots nosaltres, abans parlàvem dels humans a Vanuatu o al Mediterrani o allà on sigui, adaptem a les nostres comunitats forestals, al Mediterrani, a Centre Europa, a la cordillera dels Andes, o no tindrem més remei que patir les conseqüències.
Diuen que la bona notícia de saber que l'any 23 va ser el més càlid és que l'any 24 serà pitjor.
Sí, jo faria una petició, si pogués posar espelmes i dir, sisplau, sisplau, que els nostres polítics siguin prou sensibles com per entendre que no vivim en un planeta pla. Que no siguin terraplanistes, perquè els nostres polítics es comporten molt sovint en aquests temes mediambientals com si fossin terraplanistes. És a dir, ignorant fins i tot els inputs, la informació que cau i que ara no la poden dissimular. Ara no, han de dir, ai, sí, és que són molt sensibles al canvi climàtic. Mm. Són tan sensibles que, perdoneu que em torni, que em repeteixi una mica, no? Però són tan sensibles que ens defendran la instal·lació del Hard Rock.
Sí. He estat llegint aquests dies, un article que va sortir el gener al PNAS que parlava d'incloure, no dels béns comuns globals que serien l'Antàrtida i els oceans com a terra de ningú, sinó altres fenòmens com els que descrivies tu de la circulació oceànica, que algunes vegades estan dintre fronteres i llavors el que proposen és crear un nou descriptiu que serveixi per una governança i perquè ens impliquem tots, perquè és que si no això...
Això és el que en un context de vegades es diu el drama dels comuns. Tot allò que és comú, que no té un propietari, que no és meu, no el cuida ningú. Com que no és meu, ja el cuidarà el meu veí. Si això afegim, que si a sobre està dins de casa meva, és meu i jo puc gestionar-lo com vull, ja hem vist amb personatges de tan trist record com els Bolsonaros de Brasil, que s'han dedicat a pelar part de l'Amazones, sí. I bueno, ja veiem quines són les conseqüències. Clar, hi ha coses que són molt evidents, com això, si deforesta, deforesta, i llavors tindrà més o menys prestigi, les institucions, els organismes internacionals faran, si podem fer, d'alguna manera hem de fer front. Però és que, a més, hi ha, i tu feies ara la referència, hi ha algun mecanisme que és molt més subtil. No ens adonem fins que ja no... Hem superat el pont de retorn, el tipping point. Què passa amb la circulació oceànica? Què passa amb la fusió dels gels de l'Antàrtida o de l'Àrtic, que abans parlàvem? Bueno, tot això requeriria una governança mundial, planetària, global.
L'Alberto Garzón, d'Izquierda Unida.
Sí, i es va despenjar dient això, que havíem de consumir menys carn. Bé, això és un principi de l'ecologia bàsica.
Sí.
És a dir, si ens alimentem de carn, consumim 10 vegades més que si ens alimentem de proteïna vegetal o de... que no vol dir que ens hem de tornar tots vegans, però que hem de controlar i hem de saber això. I clar, personatges tan il·lustres com el que després i ara és el nostre president es van despenjar amb una brometa que demostra la seva ignorància dient, però és que a mi m'agrada molt un bon filet, el xuletón poc fet, o jo que sé, una tonteria d'aquesta. Bueno, això que veiem a escala local, que és el que vull dir, és purament una il·lustració, això que veiem a escala local és el que passa després a escala internacional. Jo vaig tenir la fortuna o la desgràcia de participar en 2 reunions de la COP, de les conferències, Conference of Parties, la conferència de les parties de Nacions Unides de canvi climàtic. Va ser la de Marrakech, on es van prendre els acords de Marrakeix, que van ser en el seu moment molt importants, bueno, allà vaig veure com funcionava la dinàmica de les reunions al més alt nivell de Nacions Unides. I realment no em van quedar ganes de tornar.
Que hauríem de trobar una bona frase o una bona idea per acabar, per no quedar-nos molt deprimits, perquè si no, no farem res i el que hem de fer és seguir tirant endavant. Els ciutadans ens hem de tornar activistes i demanar que les lleis naturals no es poden canviar, com tu has explicat amb l'exemple de l'ecologia, però les lleis dels humans sí que es poden canviar. Llavors hem de vigilar quines lleis ens fan els que ens governen, no?
Absolutament, absolutament. I això vol dir informació i sensibilitat.
Sí.
Si jo haig de ser sincer i parlo amb el cor, amb el cap, amb la informació que he pogut recopilar durant tota la meva vida, jo no puc donar una visió optimista. No puc dir, va, aquí no passa res, com m'han dit mil vegades els meus amics i coneguts. Bueno, però la ciència sempre trobarà la manera
la solució
que ens solucionarà el problema. Sí. I no és veritat.
No, ja em diràs qui atura un huracà.
I qui atura el canvi climàtic.
Sí.
I qui atura la insensatesa que representa un món funcionant sota una economia que el seu leitmotiv és créixer. Oh, que contents! Ja ha passat la pandèmia. Ja hem recuperat el consum que teníem abans de la pandèmia. Ja tenim tants turistes com teníem abans de la pandèmia. A veure, quin planeta, casa, enlloc, suporta, aguanta un consum cada cop més gran. Si ja sabem que no tenim alguns recursos, ja escassegen. Alguns recursos els obtenim a base de matar molta gent. Penseu als nostres mòbils, penseu el coltan i què està passant a les guerres d'Àfrica. Però canvia aquesta mentalitat que és purament economicista. Els propis economistes, que hi ha economistes que són molt conscients d'aquest tema, es troben amb la gran oposició dels seus propis col·legues.
Hem de deixar-ho, encara que no ens agradi un pensament negatiu, pensar que hem de forçar els nostres compatriotes, correligionaris, conciutadans, per demanar als polítics que canviïn les lleis polítiques, perquè les de la natura no es poden canviar. Carles, gràcies. T'hem de dir adéu, perquè se'ns ha anat el temps. Els nostres oients els diem que fins d'aquí 15 dies. La Quima Parra, adéu. I Cristina Junyent, qui us parla, us diu adéu. Ens trobareu a fenomensnaturals.net i a iVox amb dues os. Fins a la pròxima. I fins aquí Fenòmens Naturals, el programa de ciència de Ràdio Ferrer.